Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb Bot Bou.
L'arquitecte David Juárez fa molts anys que es dedica a fer més participatius l'urbanisme, l'arquitectura o l'habitatge. Ara treballa, per exemple, a Wikihousing, un projecte d'habitatge assequible al barri del Poble Sec, cofinançat per l'Ajuntament. Serà un edifici en bona part autoconstruït, prefabricat, desmuntable, escalable i reutilitzable. En aquesta entrevista, Juárez ens explica amb més detall en què consisteix el projecte i ens parla de com li agradaria que canviés Barcelona per no tornar-se massa seriosa. David Juárez, tot seguit, a Santa Eulàlia. David Juárez, benvingut a Santa Eulàlia.
Moltes gràcies, Ot.
Un plaer tenir-te aquí. Deixa'm començar per una pregunta genèrica que fem a tothom. Quina és la teva visió de Barcelona? Com veus Barcelona avui com a veí?
La veritat és que potser la impressió general i el primer que em ve al cap és que una ciutat que s'està tornant de vegades massa seriosa o massa pagada de si mateix, de si mateixa, no? O sigui, a mi sempre m'han agradat molt les ciutats mediterrànies comparables a Barcelona, com ara pot ser Marsella, que en la ciutat en què he estat fa molt poquet, i que quan la visito veig que no està tan tensionada ni pel turisme ni per l'especulació immobiliària, que potser no és una ciutat que està tan pendent de quedar bé amb tothom, en un espai públic polit i superben acabat. Jo la veritat és que Barcelona és una ciutat que m'encanta, per això hi visc. Jo no sóc nascut a Barcelona, fa molts anys que hi visc, i molt content, però és una ciutat que potser de vegades és una mica dura, i sobretot per la feina que fem nosaltres, que intentem obrir camins a nivell temes urbans i temes d'arquitectura participativa, doncs trobem que de vegades és una ciutat una mica hiperregulada, una mica que es pren potser massa seriosament a si mateixa en alguns moments.
T'anava a demanar justament això. Què vols dir quan dius seriosa? Perquè hi ha una part d'aquesta lectura que és la qüestió econòmica, la turistificació, la massificació, els preus dels lloguers, etc, etc. Però no sé si quan fas servir la paraula seriosa et refereixes també a una cosa de cultura política o de cultura de l'espai públic o de conducta social.
Sí, jo crec que una de les imatges que em venen precisament seria respecte a l'espai públic, no? Com fem servir l'espai públic o com fem servir l'espai social. No sé, ara he posat l'exemple de l'experiència a Marsella, que en aquest sentit sí, la vaig veure molt més naturalitzada, molt més tranquil·la, si vols, fins i tot en alguns moments dius més viva, o fa un parell de setmanes pues, tornat com tantes vegades al País Basc, on tenim un projecte i la sensació de com viu la gent al carrer, com viu la gent la relació, per exemple, entre els espais socials que són els bars i altres llocs de trobada i al carrer, aquesta interfaz entre carrer i espais de trobada és molt més permeable, molt més tranquil·la, i el que veig a Barcelona és que no ens adonem gaire bé, però a poc a poc estem operant des d'un malentès respecte per l'altre, des d'una dinàmica gairebé que podríem dir de la por a ser, no sé, senzillament cridats l'atenció sobre que les coses no s'estan fent com haurien de ser, i un concepte del civisme, que bueno, tots sabem que més o menys data de mitjans del 2000, no? que hi ha aquesta idea de la convivència, que està entesa d'una forma que al principi penso que hi havia molta gent que eren molt crítics i amb el temps s'ha anat com impregnant.
S'ha normalitzat.
I jo veig gent molt propera, gent que abans era molt crítica amb aquesta idea del civisme paternalista, que ara el té totalment incorporat a dins.
Em fas pensar una mica en el que sovint diu el professor Manuel Delgado sobre l'espai públic com a lloc contemplatiu i no com a lloc per experimentar coses, perquè hi hagi conflicte, perquè hi passin coses, sinó que a partir d'un cert moment, sobretot després dels Jocs Olímpics, es normalitza una idea de la ciutat de Barcelona com una mena de ciutat-museu en què els veïns no són agents, actors de la confusió, del caos, del conflicte, de l'intercanvi, de tot, sinó que són una part més del decorat, no?
Totalment d'acord. Jo crec que, d'alguna forma, s'ha fomentat una versió, diguem-ne, de disciplina distribuïda, en què la gent, en diferents rols socials, assumeix que s'ha de portar bé, que ha de tenir un comportament modèlic, ja parafrasejant també el Manuel Delgado, no? La ciutat com a model, i jo no sé d'on ha de venir que haguem de ser model d'espai públic, model de convivència, model de civisme. Jo crec que la ciutat en si mateixa, una de les coses més boniques que té és aquest crisol de formes de ser i de formes d'operar, i que tot això s'està com mirant d'esmortell fins a un cert punt que a mi personalment em preocupa.
No, potser s'està tornant seriós a Barcelona, però això no vol dir que no hi passin coses. Hi ha moltes transformacions en marxa, evidentment, i vull que ens aturem a parlar-ne d'un en concret, que és el creixement. Creus que Barcelona, el marc de creixement de les ciutats està superat, o que Barcelona hem d'assumir que encara creixerà més i en la planificació de l'arquitectura, de l'urbanisme, ens hem de preparar per aquest creixement?
Bueno, una cosa que em sembla molt clara és que hem superat el paradigma de l'urbanisme del segle XX. El segle XX era un paradigma d'urbanisme de creixement en taca d'oli, en creixement en horitzontal, en guanyar terrenys al camp, i això, evidentment, no només Barcelona, sinó moltes de les nostres ciutats ja no ho poden assumir, ja no tenen més espai per créixer en aquest sentit. Llavors, jo crec que més que de creixement pur i dur, hem de treballar un concepte més aviat de transformació, de certa densificació selectiva. Jo crec que la ciutat, l'urbanisme del segle XXI, necessàriament és un urbanisme que el seu canvas en surt, no? El seu llenç...
Tampoc em surt la traducció, sí, ok.
És la ciutat en si mateixa, no? Llavors, jo crec que hi ha molt d'espai que s'està guanyant i que encara es guanyarà més al vehicle privat. Hi ha també un espai que hem de recuperar destinat a una forma una mica nociva d'entendre el turisme. Hi ha molt a reflexionar sobre el rol, per exemple, dels espais de treball a la ciutat, ja siguin terciaris o productius, en el sentit de més industrials o més, diguem-ne, de producció material. Llavors, jo no parlaria d'un creixement per si mateix, jo parlaria d'una reflexió que pot, en alguns moments, treballar una certa densificació o una certa remescla de l'existent.
Em fas pensar en l'arquitecte en cap de la ciutat, Maria Boigues, que parla del fenomen Tetris, no? Que hem de pensar la ciutat a partir d'ara com un Tetris, que hi ha punts en què es pot créixer cap amunt, espais que es poden ocupar, però això, la transformació de sòls i l'expansió per taca d'oli, sí que estàs d'acord que és una cosa superada. Ja.
Sí, és una cosa superada, i a més el Tetris jo crec que també implica de vegades a restar, no? De vegades no tot és incorporar nous volums construïts, sinó de vegades és reconfigurar i passant per una reordenació que pot fins i tot plantejar-se el desmuntatge de part del parc construït, però sí, un Tetris.
Parles d'aquesta idea, d'aquesta necessitat de la densificació, o de la densificació com una possibilitat. Hi ha una mirada negativa, creus, de vegades entre la gent sobre les possibilitats de la densificació, perquè sempre parlem molt que som una ciutat especialment densificada, i de vegades hi ha a qui li fa una certa por això. S'ha de fer, a banda de la planificació tècnica, una part de pedagogia d'explicar que la densificació no és un problema?
Jo crec que sí. Jo crec que, a veure, estem en una ciutat mediterrània, les ciutats mediterrànies sempre s'han d'alguna manera caracteritzat per ser molt compactes, i aquesta compacitat ofereix molts avantatges, no? Des d'un punt de vista, per fer un exemple, des del punt de vista energètic, a resultar-se els habitatges facilita que no tot hagi de ser una façana que estigui exposada a perdre calories a l'hivern o escalfar-se excessivament a l'estiu, o bé viure junts amb una densitat raonable és una cosa que pot optimitzar serveis com poden ser el transport públic o els equipaments, etc. No? En realitat, d'alguna manera hi ha evidentment situacions en les que el debat és necessari. De vegades es plantegen situacions de resistència contra algunes operacions de densificació que impliquen la pèrdua d'espais verds. S'ha de plantejar, jo crec que cada cas d'una manera molt acurada, molt curosa, i s'ha de treballar amb molt de carinyo. Però de vegades estem parlant de densificacions que, per exemple, no impliquen la pèrdua de vegetació o d'espai verd o d'espai social, sinó que, per exemple, poden guanyar espai al vehicle privat o senzillament acabar d'assolir certs gàlibs construïbles que fins i tot estiguin dins de la normativa i que s'han trobat, que nosaltres en la nostra pràctica, de plantejar una densificació que estava perfectament dins dels paràmetres urbanístics actuals i ens trobàvem amb resistència. Les resistències que es troben són molt diverses. De vegades les resistències són resistències més altruistes, com per exemple la defensa de l'espai públic, o de vegades ja te trobes en situacions més aviat de resistències, per exemple, a la introducció d'habitatge social perquè canviaria una mica l'esquema de població, o senzillament interessos directament immobiliaris.
Hi ha un manual de densificació que es pugui seguir, o aquestes particularitats en casos en què no s'ha de renunciar a l'espai verd, etcètera, etcètera, fan que tot l'urbanisme que s'hagi de fer a partir d'ara sigui molt quirúrgic en aquest sentit?
Bueno, boníssima pregunta. Jo he portat un llibre que vam escriure una sèrie de gent que es diu Habitatge Tàctic, i que va precisament, és manual d'habitatge tàctic contra la gentrificació, és el títol genèric, i és dels exemples que podia posar a joc d'un grup de gent que es preocupa al voltant d'aquesta qüestió de buscar espais d'oportunitat per introduir, en aquest cas, habitatge assequible, però sempre amb un punt de vista, diguem-ne, de bona praxis urbanística. Precisament la densificació com a tal no té sentit perquè, si no hi ha darrere un projecte ben parit d'estratègia urbanística, pues no tindria, jo crec que no tindria cap sentit començar a parlar de la densificació per se. Però, en canvi, quan diem que l'urbanisme del segle XXI és un urbanisme que es mira la ciutat com quelcom que ja està construït però és millorable, la ciutat jo crec que hem d'entendre que és una ciutat editable, una ciutat sempre per acabar, sempre per transformar, en aquest sentit, hi ha molta literatura de l'urbanística que va en aquest sentit.
Hi ha aquesta idea que el creixement com a mínim com a sintagma, com a idea, s'ha de superar i hem de canviar de paraules però sí que hi ha un consens, també hi ha discrepàncies, sobre si la solució passa per construir, és a dir, si el problema de l'habitatge és un problema d'oferta o no, si s'ha de construir o si la construcció per si sola no és cap solució. En la cosa en què sí que hi ha consens és que cal molt més habitatge públic.
Totalment d'acord.
La cosa és, aquest habitatge públic, com s'ha de fer, qui l'ha de fer i amb quins instruments s'ha de fer?
La ciutat ofereix possibilitats de fer habitatge públic, això és evident. Si comparem ciutats com ara, per exemple, les dues capitals més importants del País Basc, en les que estem treballant, Donosti i Bilbao, són ciutats que estan compactes. El seu centre ja va ser, d'alguna manera, colmatat en plan Tetris, sobretot durant els anys 90 i 2000. I ara arribem a un punt que trobar espais d'oportunitat de creixement dins de les illes consolidades és molt difícil. Si agafem per contra el barri del Poblenou, per exemple, no seria l'únic barri de Barcelona que compliria amb això, però seria dels més evidents que està, com diem nosaltres, ple de càries, ple d'espais per empastar. Llavors la pregunta que faria seria, si necessitem molt habitatge assequible i particularment molt habitatge públic, hi ha una part de la ciutat o unes quantes parts de la ciutat que poden ser densificades dins dels paràmetres urbanístics actuals, sense canviar cap reglament ni cap planejament, no seria indicat plantejar-se de què hem de posar les condicions perquè gran part d'aquest remanent d'espai sigui ocupat per habitatge assequible i principalment, en la mesura del possible, per habitatge públic? Jo ho veig molt clar.
El que passa és que hi ha agents molt importants de la ciutat, del sector públic i del sector institucional, més que del sector públic i del sector privat, que no ho veuen tan clar com tu, no?
Sí, clar, és que al final estem parlant del típic tauler del monopoli, no? La ciutat és, entre altres coses, un lloc d'oportunitat per a la inversió massa suculent com perquè el sentit comú i les necessitats socials es posin per davant d'altres voluntats, no? Però jo crec que això no hauria de ser obstacle perquè nosaltres plantegem allò que s'hauria de fer. Després hauríem de plantejar, i ho estem intentant, plantejar els recursos, les vies, els procediments i els mètodes per poder fer allò que s'ha de fer. I creiem que hi ha uns quants.
Ho dic en el sentit que hi ha qui diu, hi ha, com que són tan difícils d'alterar aquestes dinàmiques de tauler de monopoli, com que el poder econòmic, el sector privat, té una gran capacitat de condicionar la política, més val que no ens entretinguem amb la lletra petita de les solucions, que combinem esforços diferents i que barregem inversió privada, col·laboració público-privada, habitatge públic, sense fer gaire discerniment de les solucions. Ho comparteixes des d'una posició de realisme o de pragmatisme, o hi veus una trampa?
Pues la veritat és que no tinc una resposta clara, en el sentit que amb el temps que portem donant-li voltes a la qüestió de l'habitatge i proposant solucions dins de les nostres limitacions, ens estem adonant que el ventall de la, diguem-ne, de possibilitats, des d'allò que dèiem de la promoció purament pública fins a tot tipus de col·laboracions, és molt ampli, i en bona part d'aquest ventall les situacions jo crec que donen com a resultat diguem-ne un balanç positiu. I poso exemples. El primer de tots que molta gent coneix és el cas d'activar solars públics per a cooperatives de cessió d'ús.
Sí.
Vale, això és un dret de superfície, diguem-ne que durant 75 anys una cooperativa de persones que entrin dintre dels paràmetres de possibles sol·licitants d'HPO poden muntar una cooperativa i aquest sol és d'ús privat cooperatiu, però surt fora de la lògica del mercat. Bueno, aquesta és una, però després tenim la possibilitat d'interactuar amb una sèrie de agents que podríem englobar-los dintre del que serien, junt amb les cooperatives, la resta de possibles promotors socials, entre els quals tenim molta gent del tercer sector, o sigui, diferents fundacions i tal, que poden ajudar a que el coll d'ampolla de la capacitat productiva dels agents dels operadors públics es pugui superar i que donant per suposat que l'operador públic ha de produir tot l'habitatge purament públic que pugui, allà on no arribi es pugui recolzar en situacions de col·laboració público-comunitària i público-privada i público-privado-comunitària. Llavors, clar, si parlem de les cooperatives, si parlem de les ONGs o del tercer sector, és molt clar, però després estem veient que hi ha algunes empreses de responsabilitat limitada o situacions híbrides que també estan operant des d'una òptica, diguem-ne, de consciència social, que potser tenen una opció de lucre limitat, però que estan, diguem-ne, que estan subjectes a unes normes, o en un moment donat poden estar subjectes a les mateixes normes que estarien, per exemple, les fundacions, i que al final no tindries per què tenir una diferència radical entre el resultat d'un HPO a 6,5 euros el metre quadrat produït per una fundació sense ànim de lucre, o el mateix resultat mitjançant una empresa de tipus determinat. No estem parlant d'una empresa qualsevol.
Potser hi ha un moment que molta gent s'ha adonat que la crisi és tan greu i tan extrema que ja està començant a florir un canvi cultural de fons en relació a l'habitatge?
Jo crec que sí, i a més vull pensar que això té a veure amb tornar a l'origen, en ser originals. La ciutat és un constructo col·lectiu per naturalesa. Normalment els problemes de la ciutat han sigut resolts, afrontats i resolts, en el millor dels casos, per un esforç col·lectiu, per una intel·ligència en xarxa i per una capacitat de sabers i de tècniques diversa. Llavors, jo crec que ja n'hi ha prou amb fixar-se que una promoció pública, normalment, els arquitectes no són arquitectes que treballen per la funció pública, no? es fa un concurs i guanyen un despatx de no sé on, després els enginyers també, després la constructora també és una constructora que guanya el dret a desenvolupar allò i fer un lucre raonable, etcètera, etcètera. I això dona com a resultat una cosa que diem habitatge purament públic. Bueno, pues, en el fons tampoc és tan purament públic, no?
Yeah.
Però sobretot nosaltres estem molt preocupats i molt, també molt il·lusionats amb la possibilitat de que el problema de fer ciutat esdevingui una oportunitat per repensar moltes altres coses. Des del concepte mateix de participació ciutadana, des de com entenem formes que tradicionalment han sigut molt assistencialistes i molt patriarcals per part de les administracions públiques a l'hora d'enfrontar el problema de l'habitatge, tant a nivell de producció com de gestió d'aquest parc habitat, com, per exemple, la possibilitat de repensar com és el sistema de contractació pública, com és la producció de la construcció, estem parlant d'un sector que està en greu crisi i que és un moment ideal per replantejar, gairebé posar la casa potes en l'aire i replantejar-se des dels fonaments de lo que és com fer habitatge fins a les últimes conseqüències.
Aterrem tot això amb un exemple molt concret i molt il·lustratiu, que és Wiki Housing, que és un projecte que impulses. En què consisteix? Explica'ns-ho.
Bueno, Wiki Housing és una aventura, diguem-ne, que per nosaltres era gairebé una necessitat, perquè portàvem algunes experiències de projectar i de desenvolupar edificis i propostes al voltant de la qüestió de l'habitatge públic, que quan travessem una mica l'experiència del confinament i la pandèmia, tornem amb unes ganes molt acusades una sèrie de gent enxarxada, no? Entre els que estem nosaltres mateixos, està la Cooperativa Societat Orgànica, està Hidra, hi ha molta gent al voltant d'aquesta idea, que plantegem donar-li la volta al concepte d'encàrrec. I el que fem és presentar-nos amb una convocatòria pública d'innovació ciutadana per aprofitar-la i dir que el que volem fer és un projecte pilot d'habitatge per gent jove. Està molt, d'alguna manera, molt preocupats, molt... Teníem grans debats sobre el tema complex que enfrontaven els joves i les joves després de la pandèmia. No només era un problema que ja existia abans i que cada cop és més fort, de l'accés a l'habitatge. O sigui, en el nostre país és dels últims de la cua en l'edat d'emancipació juvenil, sinó que, a més, investigant una mica, vam veure que les tres grans preocupacions dels joves a Catalunya, i particularment a la ciutat de Barcelona, que es va fer un estudi en profunditat, eren l'habitatge, l'accés al mercat laboral i la salut mental.
Que van lligades.
Van absolutament lligades, clar que sí. I la qüestió és que nosaltres, com que vam aprofitar aquesta convocatòria d'innovació ciutadana de la Fundació Habitat, per dir, per un cop a la vida tenim un full en blanc i podem proposar el que vulguem. En comptes de tenir un encàrrec per fer un habitatge d'emergència o per fer un habitatge dotacional per joves o no sé què, no, nosaltres el que tenim aquí és la possibilitat de dir el que deia una mica abans, no? D'inventar-nos la casa des dels fonaments fins al sostre.
Potes en l'aire. I què veu proposar?
Pues vam proposar un procés que fos, primer, radicalment participatiu, on els joves estiguessin al centre. I a més, quan parlem de joves, vam fer un esforç per fer una convocatòria prou oberta perquè hi haguessin joves de Barcelona des dels 18 als 35 anys, de diferents extractes socials, de diferents capacitats laborals, de diferents orígens, de diferents nacionalitats originals, de diferents disciplines, i va donar com a resultat que el primer que va ser molt gratificant és trobar que comptes amb un equip de dosenes i dosenes de persones supermotivats i superdiversos.
I vau fer la selecció vosaltres?
Nosaltres, afortunadament, no vam haver de dir que no a ningú. Nosaltres vam fer una crida oberta, a BTV i altres mitjans. Es va apuntar força gent i després vam mirar també de corregir una mica l'accés, o sigui, el tipus de perfil que ens venia. Sense dir que no a ningú, vam també treballar amb algunes fundacions i amb algunes entitats del tercer sector per aconseguir també incorporar gent nouvinguda, gent que tenia un passat de sensellarisme, gent que venia de situacions que potser per si mateixes no haguessin arribat al projecte.
Per diversificar el tipus de veïns o el tipus de participants que formaven part del projecte.
Exactament. Dintre de les nostres escasses possibilitats o dintre de les nostres limitades possibilitats, vam fer un esforç per no quedar-nos amb el típic espectre de gent universitària de 20 i pico anys que està acabant la carrera, que no sap massa bé què fer i que s'apunta a una dinàmica d'aquestes perquè pot i perquè d'alguna manera fins i tot li va bé per al seu currículum. Evidentment teníem gent d'aquest perfil i a més van aportar moltíssim, perquè ja venen apresos també, però van tenir gent molt diversa, molt diversa.
I això és un projecte comú per fer un bloc, si ho explico bé, sí. Autoconstruït, prefabricat, desmuntable, escalable i reciclable.
Totalment. Sí, Llavors, bueno, sí, he parlat del col·lectiu, però no he parlat de l'objecte, no? Jo és que crec que és un projecte que comença des de detectar el problema de les persones, després d'alguna manera fa aquest esforç per aglutinar aquest equip humà, aquest ecosistema de persones participants que sigui adequat al repte, i finalment ara explicaré una mica quin era l'objectiu i com ho hem fet. Bueno, l'objectiu primer, l'objectiu que teníem compromès per la convocatòria original era fer un prototip, per tant una mena de model no necessàriament utilitzable, no necessàriament real del tot, que servís per demostrar que es podia arribar a fer un bon projecte codissenyat amb tot el col·lectiu participant i també co-construït amb aquest col·lectiu. Per aconseguir arribar a aquesta fita, el que vam fer va ser primer una sèrie de sessions teòriques que a poc a poc van esdevenir cada cop més pràctiques, en les que van començar a parlar van començar per la base, per el dret a l'habitatge i per formes d'accés a l'habitatge. Vam tenir gent convidada magnífica, que ens parlava de l'activisme, ens parlava del que seria la masoveria urbana, de l'escooperativisme d'habitatge, diguem-ne, de casos interessants. També vam parlar d'arquitectura i gènere, de domesticitat, i poquet a poquet es van anar posant a coses més tècniques, no? I de les coses més tècniques, que passava, per exemple, per un anàlisi de com hi ha estratègies passives per optimitzar energèticament un edifici, o quins materials són els més saludables per fer un edifici avui en dia. Poc a poc ens anàvem posant cada cop amb temes de fabricació digital, gràcies a la xarxa d'Ateneus de Fabricació de Barcelona. S'ha de dir que tot això ho fèiem en diferents espais de la ciutat, gairebé tots públics o associatius, de tal manera que el mateix curs era una mena d'itinerari peripatètic on les alumnes i els alumnes, per dir-los d'alguna manera, anaven coneixent...
Perdó, els que hi han de viure, diguem-ne, no? Necessitaven una fase d'entrenament.
Anaven coneixent diferents espais, diferents persones que venien a donar les classes, diferents sensibilitats, i al final es va crear, com diguéssim, una base comuna de coneixement que podíem dir que tothom el tenia, per dir... Primer treballem una mica el tema, sí, de posar-nos mentalment alineats, i després comencem a tocar fusta i a tocar ferro i a tocar els materials. Llavors, és molt interessant perquè anaves del high-tech al low-tech, vam acabar fent molta, molta fusteria tradicional, però també vam tocar, com deia, temes digitals, però també hem treballat temes de metall, hem treballat temes de tèxtil, una mica totes les disciplines implicades en la producció d'allò domèstic, no? I bueno, res, el cas és que al cap d'uns pocs mesos ja teníem un prototip d'un habitatge totalment aprofitable, perquè l'estratègia que teníem és demostrem el prototip i mentrestant anem treballant amb l'Ajuntament la possibilitat de que puguem convertir això en un edifici de veritat. Llavors, és el que va acabar passant. Vam aconseguir certs recolzaments privats importants, sempre afortunadament d'empreses que tenen o bé materials o bé productes o serveis que tenen a veure amb el que podíem dir l'arquitectura sostenible de veritat. Afortunadament no hem hagut d'acceptar ni materials ni diners de ningú que no, realment no ens interessés. I amb una mica amb aquesta mena de còctel d'olla en la que vam posar recursos, vam anar a l'Ajuntament i vam dir: creiem que estem a les portes de poder fer un edifici de veritat i creiem que val molt la pena que aquest demostratiu acabi sent una cosa habitada, que sigui una cosa que vagi molt més de la imatge d'un habitatge. I bé, li va costar una mica, però vam arribar a una entesa amb l'Ajuntament, vam signar un conveni i ells van posar la resta de recursos econòmics que necessitàvem, que encara no teníem, i ara estem prefabricant l'edifici i d'aquí a poc el serem muntant.
La importància o la participació tan directa dels propis habitants d'aquest bloc en la construcció, en la prefabricació, en tot aquest procés, per desconeixement ho dic, no suposa riscos de seguretat o de manca de desconeixement, evidentment, perquè són gent que no s'ha dedicat a la construcció, són gent que no està habituada a aquesta mena de projectes. Suposo que hi ha una figura tècnica de supervisió, evidentment, de tot el projecte. I el que em fa pensar tot plegat és si no és un experiment molt difícil de replicar veient totes les tecles que s'han de pitjar alhora, no?
A veure, jo crec que aquest projecte és un projecte que va a màxims, perquè després sigui com una mena de paleta de possibilitats en la que després es pugui escollir, mira, farem un cicle formatiu però potser no tan productiu, o farem un tema de participació en projecte i de part, diguem-ne, de, per exemple, alguns elements de bricolatge assistit sense arribar a la construcció radical de l'edifici. Per nosaltres era important, en aquest cas, anar a totes. També hem de dir que hem comptat amb la col·laboració i comptem amb la col·laboració d'una empresa especialitzada en fusta, que és Tall Fusta, que allà on no arribem ens ajuda a arribar. O sigui, no estem totalment sols amb els participants per produir tot l'edifici, però, per exemple, el primer habitatge que vam... O sigui, el prototip que és un pis de veritat de l'edifici, aquest l'hem fet 100% amb els joves, no? També s'ha de dir que nosaltres no veníem de zero, no només nosaltres com a equip, sinó dins de la xarxa d'arquitectures col·lectives i d'altres xarxes que de recolzament mutu en les que hem participat i que hem contribuït a formar des de fa molts anys, l'autoconstrucció està a l'ordre del dia. Si algú es passa per Santa Coloma Gramenet, pel parc de Can Zam, es pot trobar un skatepark de més de 1.000 metres quadrats que està construït amb els joves patinadors en un 60% aproximadament. Va haver una constructora que va muntar com la part infraestructural més bàsica i després a sobre vam treballar amb una quantitat important de joves voluntaris per terminar un espai públic, absolutament públic i totalment homologat. Per fer-ho, evidentment, vam contractar assegurances de responsabilitat civil, d'assegurances, etc. Però a mi m'agradaria destacar que el grau d'acabament de qualitat totalment homologable amb una construcció professional i que, evidentment, el disseny està ajustat, ha sigut producte d'un cert consens entre els futurs usuaris, que és una mica el model que estem replicant ara amb habitatge. Això ho hem fet amb espais públics com aquest skatepark que poso, que no és l'únic que hem fet, però també amb equipaments, amb altres tipus de situacions. Fer un habitatge era un repte que vam començar a tocar una mica en un projecte previ a Wikihousing, que era Caldes de Montbui, on bueno, vam introduir participació en fase de definició de projecte i també al final quan la constructora va fer com el 90% de l'edifici, però vam deixar un petit percentatge a l'edifici per acabar perquè hi hagués aquesta mena de pressa de possessió, d'apoderament i de tancament de cicle amb les propis joves que havien participat en el disseny.
De vincle perquè, físic amb el lloc,
exactament,
no?
Però després passa una cosa que aprofito per explicar, que tant aquest projecte com el de Wikihousing, desgraciadament, no poden donar cabuda a totes les persones participants. En el cas de l'habitatge de Caldes, podien arribar a ser 9 habitatges. Es va decidir, en el procés participatiu, sacrificar un habitatge per convertir-lo en espai comunitari. El millor habitatge que hi havia, que donava al jardí, doncs aquest que fos de tothom, i que a més estigués obert a la ciutadania. Vull dir que com és un edifici públic municipal, aquest espai es convertia en una mena de petit equipament integrat dins dels habitatges. Llavors eren 8 habitatges i no 9. Vale. Van haver 104 sol·licituds. Evidentment, si una cosa que estem aprenent cada dia és que estem posant tirites a les hemorràgies, estem fent exemples que pretenen ser, com dèiem abans, una mica modèlics dintre del que pot ser, però també replicables. I aquí entra la dinàmica, diguem-ne, de producció en codi obert, de que tot el que fem ho publiquem en revistes especialitzades i en les
propostes. Això és que no hi ha patent, no? Que tothom pot fer servir els mecanismes amb què heu desenvolupat el projecte.
Sí, que també forma part de tot l'ADN del projecte. Vull dir que tot el que estem fent, ho estem fent ja directament, primer ho estem fent en col·lectiu, perquè com tenim molta gent enxarxada que en sap molt de moltes coses, nosaltres fem una mica de coordinadors i de responsables últims de que tot això funcioni, però al final el resultat és un resultat que, afortunadament, diria jo que en arquitectura com en cuina, com en gastronomia, les patents mai no han arribat a ser una cosa molt, molt crítica, perquè jo que sé, jo crec que és impossible patentar, no sé, la carn d'olla o qualsevol plat que es poguéssim imaginar. Però en arquitectura passa una mica com amb la cuina, però no en el món industrial. I com ara estem intentant reindustrialitzar o industrialitzar l'arquitectura, la pregunta és: la industrialització de l'arquitectura i sobretot de l'arquitectura domèstica ha d'implicar que ens anem a la lògica del codi tancat, de la patent, del sistema de coneixement propietari? Doncs nosaltres clarament apostem perquè no sigui així.
Abans d'acabar, és que m'ha interessat molt aquesta metàfora d'anar posant tiretes en una hemorràgia. I per per arrodonir amb el que dèiem al principi, també. Com s'estronca l'hemorràgia? Si aquest és el problema, quin és la clau de volta de tot plegat, per més estimulant que sigui aquest projecte, per més que es pugui replicar parcialment o integralment en altres espais, en altres barris, amb la participació d'institucions o de privats o de qui sigui, quin és l'essència de tot plegat?
Bueno, a veure, l'estratègia per parar aquesta hemorràgia jo crec que és una cosa que prendrà molt de temps, no? O sigui, és conegut que ciutats com Viena porten polítiques d'habitatge saludables durant més de 100 anys i que això fa que ara tinguin més del 50% del parc assequible, no? Amb una component importantíssima d'habitatge públic i d'habitatge cooperatiu i del tercer sector. I això no es resol de la nit al dia. Però sí que una combinació de mesures, diguem-ne, posant totes les dimensions a treballar al màxim de la seva capacitat, evidentment tenim que treballar la qüestió normativa i la qüestió de la regulació, és fonamental. No pot ser que l'habitatge, que és un bé de primera necessitat, no estigui regulat, mentre que moltes altres coses estan perfectament regulades. I que és un camí que és conegut, que afortunadament sembla que cada cop té més acceptació pública, el fet de que hem de regular lloguers, hem de regular el mercat. Per una altra banda, aprofitar espais existents, o sigui, hi ha molts projectes que d'alguna forma recuperen el teixit existent. Jo crec que, per exemple, el fet de l'existència d'ajuts a la rehabilitació, de fons Next Generation i de tot, de bateries que hi ha d'ajuts públics a la regeneració del parc construït, podria portar incorporat un condicionament de que allò que es faci amb diners públics esdevingui com a mínim assequible. Entri, per exemple, al parc o en una proporció important en el parc del que podríem dir l'habitatge protegit i, a més, amb caràcter de perpetuïtat. Però és només un exemple de coses que es podrien fer.
És a dir, un pla agressiu i molt ramificat, molt plural, amb solucions molt diverses per fer habitatge públic, per aconseguir molt ampliar
el parc
de manera existent. Forta del parc d'habitatge públic.
Ja tindríem com un ventall que va des de la producció d'habitatge nou, que seria aquest exemples que hem parlat de Caldes o de Wiki Housing, serien un petit exemple de com fer-ho d'una altra manera. Després tindríem tot el món de la rehabilitació, que és un moment privilegiat perquè Europa posa un munt de recursos per fer una rehabilitació en massa del parc construït de l'habitatge europeu, pues podria aprofitar-se per tenir mesures que corregissin la situació, i sobretot a nivell de l'estat espanyol, més que en altres llocs on ja tenen índexs importants o percentatges importants d'habitatge públic, no? Però després tenim, bueno, pues una política intel·ligent de compres que sigui més estratègica que reactiva. I finalment el que diem, o sigui, legislar per l'interès públic, això és una cosa que jo no sóc el màxim expert ni de conya, però que en aquest mateix programa s'ha parlat molt.
Acabem amb una pregunta també general, com la del principi. Imagina't que demà et fan alcalde de Barcelona. Quina és la primera cosa que faries, o les dues primeres coses que faries? No cal que tinguin a veure amb habitatge.
A veure,
sí.
Mira, jo no sé si això serà de fugir la pregunta, però crec que no. Jo el que sí que tinc molt clar és que s'han de posar totes les eines i tots els canals per fer que la ciutat sigui intervenible pels seus habitants. O sigui, per mi és la màxima expressió del dret a la ciutat. Si el dret a la ciutat com a concepte abstracte després el podem desplegar en dret a l'espai públic, dret a l'habitatge, dret a la participació, doncs el dret a la participació radical en la solució dels problemes. Enfrontem com a civilització unes crisis molt bèsties i, per exemple, si ens plantegem, no a nivell d'habitatge, sinó, per exemple, pensant més aviat en l'espai públic i l'espai col·lectiu, si ens enfrontem amb problemes de tipus climàtic, ens enfrontem amb un procés necessari de descarbonització. Jo crec que estem vivint a l'inversa el que va passar a mitjans del segle XX. A mitjans del segle XX, o sí, entre principis i mitjans del segle XX, les ciutats, amb la irrupció principalment del vehicle privat, va canviar radicalment el seu paisatge, va canviar radicalment la mobilitat, va canviar radicalment com funcionaven internament les ciutats, i hem heredat això, hem partit d'aquí, i ara nosaltres tenim un repte que és un canvi igualment accelerat, perquè jo és que estic pensant, per exemple, a l'estat espanyol, quan va sortir els cotxes econòmics, que va ser un període que va canviar tot probablement en un període tan curt com, per exemple, podia ser una dècada, no? De que els cotxes fossin una cosa estrictament elitista i que gairebé no hi haguessin autopistes ni carreteres grans ni carrers farcits de cotxes, una dècada després tot això va canviar a la bèstia, no? A més, coincidint també amb temes de migracions i d'altres qüestions més demogràfiques. Bueno, doncs jo crec que ara estem enfrontant una transformació profunda de com funcionen les artèries de la ciutat i els òrgans de la ciutat. Pues això es pot fer de dalt a baix o es pot fer amb la participació de la ciutadania. I jo crec que hi ha moltes iniciatives, i una de les coses boniques per tancar també és com veig Barcelona. Barcelona, afortunadament, veig que és una ciutat viva on la gent està desperta i que hi ha molta creativitat distribuïda. Pues jo, si fos alcalde de Barcelona, obriria totes les comportes a que això tingui primer la possibilitat de fer-se, que sigui tot viable i a més alimentar-ho de recursos d'una forma equilibrada i d'una forma adequada, perquè al final jo crec que allò públic és una mica de tothom.
Que correm el risc de tornar-nos una ciutat seriosa, però encara som a temps de mantenir-la bategant.
Jo crec que sí, sempre estem una mica allà.
Molt bé. David Juárez, un plaer que hagis vingut a Santa Eulàlia. Gràcies.
Moltes gràcies.
Recordeu que ens podeu fer arribar els vostres comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaeulalia@vilaweb.cat. Gràcies per escoltar-nos.
Santa Eulàlia és un podcast de Vilaweb presentat per Ot Bou, amb Carles García al servei tècnic i a les veus, Maria Castanyer.